Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Els Mossos han detingut aquest matí un home com a presumpte autor de l'anomenat crim de Susqueda. Ha estat a Santa Coloma de Farners. Els responsables policials estan segurs que l'arrestat és el responsable de la mort de la parella de Susqueda, que va desaparèixer a finals d'agost. Ho ha explicat poc abans del migdia Antonio Rodríguez, intendent cap de la Divisió d'Investigació Criminal. El detingut de 60 anys és veí d'Anglès i es diu Jordi Magentí. Té antecedents penals greus per haver matat a trets la seva exdona ara fa més de 20 anys. D'altra banda, el Mobile World Congress ha fet públiques algunes de les novetats tecnològiques fins i tot abans del seu inici, que s'ha produït ja oficialment aquest matí amb la presència del rei d'Espanya i de les principals autoritats catalanes i espanyoles. D'aquesta manera, per exemple, Samsung ha presentat en primícia mundial el seu nou Galaxy 9. El terminal incorpora una càmera de nova generació que, segons els fabricants, imita la capacitat de l'ull humà. Nokia ha presentat igualment la nova gamma de telèfons mòbils amb què pretén oferir totes les prestacions dels nous dispositius i alhora recuperar alguna de les velles glòries de la marca finlandesa. El Mobile s'estarà a Barcelona fins dijous. En un inici, com sabeu, marcat per la polèmica política, després que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president del Parlament, Roger Torrent, no anessin a la recepció inicial ahir amb el rei Felip VI. Sobre la conversa que Colau ha tingut en les últimes hores amb el monarca, l'alcaldessa ha dit que no hi ha institucions intocables. I encara un últim apunt de l'actualitat a aquesta hora. La meteorologia marca el que poden ser els propers 2-3 dies. Una meteorologia afectada per la neu. Hi haurà nevades, segurament, en aquesta alerta a tot Catalunya, per sota dels 200 metres d'alçada i fins i tot a nivell del mar durant el dia de demà. En qualsevol cas, l'alerta per neu a tot Catalunya ja s'ha activat i totes les comarques tenen avís. De fet, ja ha començat a nevar en algunes comarques, el Ripollès és una d'elles. També es preveu que en les properes hores arribi la neu al Maresme i avanci de cara a la nit cap a la Catalunya central, al nord de les Terres de Lleida, i s'estengui per tot el prelitoral fins al Camp de Tarragona. Fins aquí l'actualitat d'aquí a uns moments. Al Mirador de l'Actualitat parlarem avui de la figura de Pompeu Fabra en l'any commemoratiu pel 150è aniversari del seu naixement i el centenari de la publicació de la gramàtica catalana. Abans, el pensament del dia amb el pedagog i president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Carles Armengol.
Darrerament, parlant de la situació que viu el país, parlant de la situació en la que es troba la nostra societat, diverses veus s'alcen insistint en la necessitat d'una major concòrdia, en què cal treballar per la concòrdia, i s'adrecen als cristians fent una referència especial, una demanda especial perquè siguin factors d'aquesta concòrdia, perquè treballin per la concòrdia. I és un bon propòsit per a tot cristià col·laborar, possibilitar aquesta vida amb concòrdia. Però per treballar per la concòrdia cal anar una mica a fons. La concòrdia no és un valor absolut, cal contextualitzar-lo i precisament cal analitzar les causes d'aquesta manca de concòrdia. Quins són els factors de discòrdia en la societat? Si no els analitzem, si no anem una mica a fons, no sabrem de quina manera superar aquests factors i, per tant, instaurar la concòrdia.
Ràdio Estel.
Els dilluns a 8:15 del vespre t'obrim una finestra al patrimoni cultural de l'Església. Catalònia Sacra, un programa per conèixer i entendre la riquesa cultural fruit de més de 1.000 anys d'encarnació del cristianisme a Catalunya. Catalònia Sacra, un programa per conèixer la cultura, la identitat i l'espiritualitat del país mitjançant el nostre patrimoni. Cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Estel. A Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Kruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el Museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui parlarem de la figura de Pompeu Fabra, que va néixer a Barcelona l'any 1868 i va morir a Prada de Conflent, a la Catalunya Nord, el 1948. És en aquest any commemoratiu pel 150è aniversari del seu naixement i pel centenari de la publicació de la gramàtica catalana el motiu pel qual parlem i reivindiquem de la memòria d'aquest gran científic, mestre que va adaptar la llengua a diversos estils i funcions i, en definitiva, la va modernitzar. Avui, doncs, és protagonista en el Mirador la llengua catalana. Les grans llums de la seva aportació i els problemes o desencontres que va tenir, sobretot amb el sacerdot manacorí Antoni Maria Alcover, oposat a Fabra o, diguéssim que, discrepant amb ell en alguns moments i crític perquè entenia que es diluïa la llengua en la parla barcelonina, són alguns aspectes, perquè no tots són lluminosos. També hi ha algunes qüestions de diferències o discrepàncies. En tot cas, ho comentarem avui, en un any en què hi haurà activitats organitzades amb la idea d'estimular la promoció del català i el seu ús social. En una web, l'Institut d'Estudis Catalans permetrà, a més, consultar tota la seva obra digitalitzada a partir del 5 de març. A més, es publicarà l'últim volum de la sèrie Obres Completes, un còmic, i s'organitzarà una petita exposició itinerant. Alguns problemes també, com són els pressupostaris derivats de l'aplicació de l'article 155, són qüestions que no han de deixar de posar en valor la figura de Fabra. Més enllà de la commemoració, ens preguntem què queda avui de l'esperit de Pompeu Fabra. La situació actual i les perspectives de la llengua catalana ens preocupen en un moment també complex a nivell social i polític. Avui us preguntem a radioestel.cat, amics oients, quina és la principal sensació que us transmet la figura de Pompeu Fabra? Teniu tres possibles respostes, entre moltes, però nosaltres n'hem triat tres. Va garantir la supervivència de la llengua catalana? Va saber modernitzar una llengua que havia decaigut? O bé, una tercera opció, va fer molt per la cultura, però ha estat poc reconegut? Teniu la possibilitat de votar per una d'aquestes tres opcions. Teniu més temps, fins després de 6:45, encara tindreu més hores per votar, si voleu, a través de radioestel.cat. Ens acompanyen aquí a l'estudi de Ràdio Estel, d'una banda, Jordi Mir, estudiós de la figura de Fabra, director de l'edició de les Obres Completes, juntament amb el desaparegut Joan Solà. Senyor Jordi Mir, bona tarda, un plaer tenir-los.
Déu vos guard a tots.
Gràcies, com està?
Bé, anar fent, sí.
Molt bé. També saludem Ramon Sangles, que ha vingut altres vegades. Ell és lingüista, exdirector de la revista Llengua Nacional, entre altres coses. Bona tarda, senyor Sangles.
Bona tarda.
I gràcies per haver vingut.
I gràcies a vosaltres de convidar-me.
Molt bé. D'aquí a uns moments també parlarem amb l'historiador Jordi Albertí, però abans, senyors, què és el primer que diuen de Pompeu Fabra, especialment quan s'adrecen als joves d'avui, per exemple, a la gent que no el coneix tant? Si vol començar el senyor Mir, per exemple, és igual, l'ordre.
Bé, efectivament, de Fabra se'n pot dir molt, i actualment se'n pot continuar dient molt, cosa la més significativa, perquè la vigència de la llengua que ell ens ha procurat de donar o que ens va arranjar perquè la poguéssim disposar-ne avui és un fet transcendental per la nostra cultura i per tota la nostra societat. És evident que la lluita que hi havia per la llengua, o lluita, millor dit, el desconcert que inicialment hi havia per la llengua a l'inici del segle passat, com a conseqüència dels anys que havia estat en decadència i tot això, aleshores hi havia doncs, opcions de tirar-la cap a un camí o cap a un altre. El fet és que durant aquella meitat del segle XIX les llengües més modernes o pròximes a la nostra, les llengües romàniques d'Europa, totes s'havien estabilitzat d'una manera de modernitzar-se, d'adequar-se a les necessitats modernes i tot això. I això el català no ho havia pogut fer. I llavors ja anava una mica a remolc. I hi havia els que pretenien de fer-ho, o amb bona voluntat, amb una gran voluntat, doncs tot de lingüistes, suposadament lingüistes del segle XIX, que van fer vocabularis, aproximacions a la gramàtica, en podríem parlar de molts, però no s'havia encarat des d'un punt de vista formal per poder fer front a lo que era la realitat de les altres llengües en aquell moment. I Fabra, vull dir, s'ha coincidit a creure i a veure que va ser el que ho va veure, que ho va tenir més clar. O sigui, i a partir d'aquí doncs, va agafar el timó d'això i ens ha donat una llengua que ens enorgulleix a tots i que ens fa quedar bé a tot arreu, per dir-ho així.
Amb una normativa que era necessària, no?
Imprescindible, però feta amb el rigor i el mètode que la va portar a terme ell i no per uns sentimentalismes molt humans i molt lògics, però que venien d'unes raons que no eren prou sòlides.
Senyor Ramon Sangla, sobre Pompeu Fabra, que és el primer que diu.
Sobre Pompeu Fabra, doncs, guiteu, jo, en principi, no és que em pugui presentar com un estudiós de Pompeu Fabra, però sí com un seguidor fidel. Des del principi dels meus coneixements de la llengua catalana escrita, que això va ser, em va despertar aquest sentiment de fermesa, de continuïtat, de compromís en la llengua, que això va ser en el Seminari de Vic, quan tenia 18 anys, des de llavors, doncs sempre he sigut un fidel seguidor de Fabra i l'he anat a aplicant doncs, tota la seva normativa, tota la seva codificació, i després, doncs, gràcies a seguir-lo, a estudiar-lo, primerament, doncs, sobretot amb unes, a través del gramàtic Josep Ruaix, que va ser el que em va introduir fortament en la coneixença de Fabra, estudiant doncs, les seves fitxes, tota la seva obra, tota la seva publicació del català modern, que és una manifestació, un posar al dia l'obra de Fabra, doncs, gràcies a aquests estudis, jo he sigut, doncs, i sóc encara un seguidor i un admirador de Fabra. Podria dir que Fabra no solament per a mi és el gran lingüista, el gran codificació de la llengua, sinó que per mi és l'home responsable, és l'home treballador, és l'home conscient, és l'home ordenat, és l'home que ens dona vida, és l'home compromès amb el país, és l'home que em dona vitalitat en tot moment. Si no fos per Fabra, jo, no ho sé, t'has de rapar sempre en aquests batibulls que hi ha, en aquests vendavals, en aquestes vegades, no sé, atacs que hi ha a la llengua, t'has de rapar a un bon arbre i un arbre fort, amb un tronc fort, és, doncs, Fabra. És Fabra i tots els que el segueixen. Aquí, doncs, podries esmentar moltes persones. Concretament, doncs, jo esmento el senyor Albert Jané i el gramàtic Josep Ruaix, també, doncs, el qui present, Jordi Mira, etc. Tot això em dona força, em dona vitalitat i penso que són profetes, són grans lluitadors de la llengua avui dia.
Per tant, a vostè l'activa l'optimisme, davant de la situació de la llengua catalana.
Sí, exacte.
Saludem, ara sí que el tenim ja en línia, Jordi Albertí, historiador, també estudiós de la llengua catalana, ha comissariat exposicions diverses sobre la llengua catalana, entre elles una sobre l'expressió religiosa en llengua catalana al segle XX, que va ser itinerant per arreu de Catalunya, ara fa uns 15 anys. Senyor Jordi Albertí, bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies per haver-nos atès. Hem fet una primera pregunta, també aquí a la taula, també tenint en compte la limitació de temps. Li demanem, dintre del que es pugui brevetat, què és el primer que diu sobre Pompeu Fabra? Actualment, també, aquelles generacions que potser no el coneixen tant.
Per mi, Pompeu Fabra, d'entrada, el primer que ens surt de dir és testimoni. testimoni de treball, de feina ben feta i de buscar el consens que diem ara, no crec que aquesta fos una paraula massa dura en el seu moment, però testimoni. I per tant, i com que miraré de fer una hora que em demanes a ser breu, apunto al costat de testimoni un, que el fet que fos químic de professió, sí, hauria de fer pensar a vegades en no ser massa gremialistes, que a vegades quan surt un llibre d'història o de lingüística que no és exactament fet per un acadèmic de la matèria, ruflem una mica el nas per dintre. I hem de recordar que ell era químic de professió, no pas lingüista. I en tercer lloc, jo crec que mereix un record al seu costat, al costat de la seva memòria, dels que li van donar l'oportunitat de fer tot el que va fer, que seria en Prat de la Riba, en general, no? I una persona bastant maleïda, que és Eugeni d'Ors.
Mm-hmm. Bé, doncs, no sé si el senyor Jordi Mir vol comentar alguna cosa d'això o afegir-ne...
No ho sé, potser... No sé, anem debatent. No?
Sí, sí, i tant, sempre es pot debatre.
Coses perquè jo en aquests moments, és a dir, fa uns quants anys que no treballo directament en matèria lingüística, uh-huh, i això molt que m'hagi cridat perquè... Per mi és un honor disposar d'aquell... Segurament que algun dels dos presents recordarà aquell famós títol que van consensuar a les universitats, que es diu Mestre de Català, pels que havíem estat treballant, sí, a la DEC, a la Delegació d'Ensenyament de Català, i que havíem treballat en els últims anys del franquisme, doncs, perquè la llengua es mantingués a l'escola. Uh-huh. I, per tant, des d'aquell títol fins a fa pocs anys sí que hi havia treballat, però ara m'ha semblat que era més oportú destacar aquestes tres coses, és a dir, el testimoni, el suport de persones que li van donar l'oportunitat i aquest dir valorem les persones pel que fan i no pel títol que tenen.
Sí. Una qüestió que ara abans de començar el programa el senyor Jordi Mir ens deia que s'ha de considerar accessòria, no pas rellevant, és la relació i el desencontre que va tenir amb Antoni Maria Alcover, aquest sacerdot manacorí. Què va passar entre ells dos?
Home, que...
Sí, senyor Albertí primer.
El Cubé, el manacorí, tenia molt mal caràcter, a part de que fos un savi o no ho fos, tenia molt mal caràcter, i per tant, doncs, esclar, vull dir, va ser difícil l'entesa, i jo, com també ho va ser, amb escriptors de relleu del moment que no van pas acceptar fàcilment les seves propostes. El Víctor Català, la Caterina Albert, en seria un bon exemple, no?
Mm-hmm. Sí, senyor...
Vaja, jo crec que sí, coincideixo amb en Mir, crec que has dit que ho havia dit, doncs que s'ha de mirar com una cosa accessòria que després ha quedat suficientment resolta amb el pas dels anys. Per una banda, amb les Illes no hi ha hagut pràcticament cap problema i amb el País Valencià, doncs, després de les normes de Castelló, no?
Mm-hmm. Efectivament. Sí, senyor Mir.
Si considerem que les dissensions inicials eren per un procés previ de concepció del que s'havia de fer, però a partir de quan Fabra va agafar el timó i tothom va coincidir a creure que era la línia que s'havia de seguir, a part d'aquests casos concrets que ens ha dit, com podrien ser el Narcís Oller, el Víctor Català, el mateix Guimerà i el Francesc Mateu, que des dels Jocs Florals de Barcelona es va resistir fins a l'any 34, imagina't, a no canviar l'ortografia dels Jocs Florals, cosa que era una mica gratuït perquè ja estava tot fet i beneït, però pel que fa amb l'Alcover, la mateixa distància des de Mallorca i aquell to rebec, evidentment, de l'Alcover va fer que es mantingués una mica així, diguéssim, díscol amb la cosa. Però cal reconèixer, per exemple, que Fabra no li va sentir cap ressentiment perquè quan el Moll, que va començar a col·laborar amb l'Alcover, va proposar que tinguessin una trobada, Fabra ho va acceptar de seguida, Moll va convèncer l'Alcover que vinguessin aquí, i amb una trobada a l'Institut d'Estudis Catalans, doncs això va quedar completament resolt, i Fabra, en aquell moment, que era cap als anys 30, no recordo exactament quin mes, ja no li va retreure res. No solament això, sinó que encara va fer gestions perquè fos possible el finançament de la primera i el segon volum del diccionari Alcover, diguéssim, el que després sí. va ser el Cuber Moll, el diccionari sí. català-valencià...
Català-valencià-balear, es deia,
que
no?
Que va arribar a fer dos volums amb l'ortografia prèvia i que amb allò encara hi va donar facilitats al mateix Fabra. O sigui que el reconeixement de l'obra de l'Alcover, el Fabra no la va negar mai, perquè va recollir uh-huh. doncs, una quantitat de mots i de coses que van interessar.
Sí. Senyor Mir, sí. i també senyor Albertí i senyor Sangles, com s'explica històricament que un químic arribés a fer el que va fer amb la llengua catalana? Té alguna explicació?
Fabra tenia una gran capacitat per l'estudi, ho va demostrar fent la carrera de químic sense fer cap mena d'esforç. Ell li van dir a casa que havia de ser químic i en va ser, em penso, per l'expedient escolar que he tingut bastant accés a veure, sempre ho va considerar una cosa una mica així marginal, però se la va treure perfectament. No va tenir mai cap interès a exercir-lo, perquè li van oferir un bon càrrec a les mines de Llin, em penso que és Almeria, aquest poble, que eren molt importants i que hi tenia un esdevenidor com a enginyer. I finalment se'n va anar a Bilbao a fer classes a Bilbao perquè es volia casar i li van dir doncs has de tenir una manera de donar pa a la dona i als fills, si en teniu, diu, perquè si no ella anava una mica així al que venia. En canvi, sí que va ser una cosa intuïtiva d'ell d'aprendre llengües, perquè és curiosíssim de comprovar que en el seu expedient escolar mai no va anar enlloc que hagués d'aprendre una llengua d'una manera directa i amb intenció determinada. I va arribar a dominar el català, el castellà, el francès, l'italià i l'anglès, i molt avançat del romanès, perquè s'interessava bàsicament per les llengües romàniques, uh-huh. i això...
De Bilbao, però va tornar aquí, no? Se'l va sí. reclamar i va tornar.
Sí, evidentment. La Riba, com ha dit l'Albertí, sí. el va cridar, i ell, en una acció de servei al país, perquè tenia la vida més assegurada a Bilbao d'una manera fixa, perquè allí tenia el pa per tota la vida, per dir-ho així, d'alguna manera, i en canvi aquí venia a risc de veure com aniria tot
de
això.
De complicar-se la vida, en definitiva, sí.
Sí, se la va complicar, perquè va acabar l'exili, no?
Sí, efectivament.
I se la va complicar,
sí.
perquè el van treure dues vegades de la càtedra de català, amb la dictadura de Primo de Rivera, després amb el final, i després acabant a l'exili, que ja és el més ignominiós que li podia passar a una persona que no havia fet mai res. Penso que no matava ni mosques, però no matava.
Sí, que no va tornar mai més, ja.
Ja no, des del 1939 es va...
Per tant, doncs, vull dir, la seva trajectòria em fa l'efecte que des del punt de vista exemplar de ciutadà, des del seu punt de vista cívic i patriòtic, és absolutament un exemple.
Inqüestionable.
Sí. Si vol l'última intervenció, senyor Jordi Albertí, sobre... Potser ens podem comentar el que tenim avui per aprendre de Fabra, no?, i per reivindicar la seva figura.
Sí, de fet està lligat amb el que hem dit. És a dir, què tenim avui? Una persona carregada de passió per al que està fent, una persona carregada de capacitat científica, perquè potser també hi venia de la seva formació com a químic, no?, que hem dit ara, sí. i una persona amb una gran quantitat de sentiment de treballar col·lectivament i de servei al país, que acaba de dir el senyor Sangles, crec, no?
Sí.
Per tant, per mi serien de debò aquestes quatre coses i no crec que gaire ningú les pugui discutir, no?
Mm-hmm. Sens dubte, aquesta fidelitat, si ara comentava també Jordi Mir, no?, de complicar-se la vida al risc de perdre el pa. Mm-hmm. Moltes gràcies, senyor Jordi Albertí, per haver-nos atès uns minuts i, bé, felicitats per la tasca que fa actualment com a editor, no?
Com a editor, exactament, sí. El capdavant de l'editorial Gregal.
Gregal, a Girona.
Sí. Ràdio, o sigui, des de Maçanet de la Selva.
Des de Maçanet de la Selva, bé. No...
Gràcies a Ràdio Estel i als tertulians per deixar-m'hi participar. Un abraç a tots.
Amb molt de gust. Adéu-siau.
Moltes gràcies.
Bona veure.
Després de parlar amb l'historiador Jordi Albertí, seguim els últims minuts amb Jordi Mir, director de l'edició de les obres completes de Pompeu Fabra, juntament amb Joan Solà, i també amb Ramon Sangles, lingüista i exdirector de la Revista Llengua Nacional. Sí, senyor Sangles, volia comentar alguna cosa sobre el que estàvem dient ara, sobre el Fabra d'avui. Avui han passat moltes coses. Bé, no avui, sinó aquests últims mesos i anys, amb les noves les reformes normatives, la restricció dels diacrítics. Ara fa un any aproximadament en parlàvem, oi?
Sí.
De tota la situació actual de la llengua i de la figura de Fabra, què dirien? Cal tenir-lo present, a Fabra.
Jo penso que sí, l'hem de portar en el cor, el Fabra, perquè, sobretot, Fabra és un reconciliador. És a dir, reconcilia diferents tendències i ell sap trobar el camí exacte, el viarany per on anar. És el gran seny ordenador de la llengua i, per tant, és el que va traçant el camí. Jo penso que avui dia Fabra encara ens continua guiant. És a dir, Fabra és viu entre nosaltres, entre els que realment estimem la llengua, els que estimem el país, els que estimem les bones maneres, la feina, el treball, l'organització, l'harmonia, la bellesa. Som seguidors de Fabra, tots aquests.
Mm-hmm. Sí, senyor Mir, com a bon fabrista.
No, bon fabrista ni res. Jo crec que les llengües d'un país el que interessa és que es mantinguin vives. El català és una llengua viva. Això és evident. I Fabra també va treballar amb això, amb aquesta consciència. Des de l'origen que va començar a fixar normes que a ell li semblaven oportunes, que podríem dir, ja no parlo de l'ensaio de gramàtica del català modern, aquell petit assaig que va fer a 18 anys, però des de, naturalment, fins i tot des de la gramàtica del 12, que és la gramàtica veritablement bàsica de lo que ell va plantejar com a modernització de la llengua, fins al mateix 30 i tants, encara que hi va intervenir, ell considerava la llengua viva i de concessions o modificacions sobre plantejaments que ell mateix en un moment determinat havia fet, en va fer moltes. O sigui, que hi creia. Si ara hi ha una modificació a la llengua, a l'ortografia, bàsicament, que és la cosa que la gent sap copsar d'una manera més aparent, sí, no s'ha d'escandalitzar ningú. L'ortografia és un convencionalisme que l'únic que cal fer és anar-ho adaptant a les necessitats de la llengua actual i que tothom coincideixi a fer-ho d'aquella manera. L'únic que serveix és perquè escrivim uns signes per determinar uns objectes i que ens entenguem materialment que quan poses aquells signes vols dir allò per comunicar-ho a l'altre.
No s'hi val tot, però sí que convé anar adaptant, no?
Exacte. La norma. Aleshores, ell mateix, per dir una cosa límit, en un moment determinat, durant la primera dècada del segle passat, va ser bastant partidari d'eliminar totes les acs etimològiques i tot, com havia fet l'italià i que sí, ha quedat consagrat a l'italià.
Sí.
No ha passat res.
Sí.
A l'últim va veure que no, perquè per la tradició de la llengua medieval i per tot, i que hi havia una certa tendència a no admetre tan fàcilment allò, ell mateix hi va venir, va treure les acs medials, per exemple, de veí, o de coses d'aquestes que s'hi posaven, i la final de Vic, per exemple.
Sí, Bosch, que ja ha desaparegut, efectivament.
I en canvi hi ha, doncs, la d'home, la d'honestedat, etcètera.
En principis de paraula. Algunes derivades etimològicament de la F, no? En alguns casos, per exemple.
Sí, per tant, no.
Sí. Bé, moltes coses podríem seguir dient de Fabra. S'han referit alguns de vostès en algun moment del col·loqui a les normes de Castelló, que ara fa uns 18-20 anys, no? Es van... Bé, de les normes de Castelló i què diríem? Perquè és com una mica el gran consens lingüístic, no?, entre el català del Principat, el de la Comunitat Valenciana i les Illes Balears.
El que ell va aconseguir allí és molt important, tot i que va ser ja l'any 32, perquè els estudiosos majors de València especulaven sobre les varietats de la llengua. Ell va demostrar i va creure sempre en la unitat de la llengua, té un cèlebre parlament en el qual acaba dient, doncs, si els escriptors baleàrics i els valencians es posen a comprovar les divergències que hi ha entre la nostra llengua habitual, central, i la seva, etc., diu, veuran que són tan mínimes que s'arribaran al convenciment de que som una única llengua. Mm-hmm. Passaria amb totes les altres llengües romàniques que
hi ha. Amb les variants que tenen.
Variants, exactament. Sí. Per tant, això ho va relativitzar. I llavors va aconseguir, anant en un viatge històric a València, que tots es posessin d'acord i signessin les normes de Castelló, que eren pràcticament menys dos o tres concessions puntuals les de l'Institut.
Sí, jo em referia que fa 18 o 20 anys hi va haver tot un debat, una polèmica, amb molts tints polítics, també.
Perquè es va recordar un aniversari determinant, no sé si els 75 anys, em penso, de les normes de Castelló,
efectivament.
Però això ja no variava res en aquest moment.
Sí, ens queden segons.
Sí, em sembla que aquesta intervenció que va fer Pompeu Fabra a València sobre la unitat de la llengua, em sembla que això es pot escoltar en veu directa de Pompeu Fabra. O sigui, és important poder poder sentir la seva veu. Per altra banda, jo...
Doncs, ens apuntem aquí... per intentar fer-ho en un proper programa, això, sí, sí, ja que ho diu.
Sí. I després, doncs, jo també vull donar, ara que és aquí present el senyor Jordi Mir, donar-li les gràcies perquè ell és l'ànima de les obres completes de Pompeu Fabra, que ens permeten de conèixer-lo a fons i de recopilar tota la seva obra.
I tant, des d'aquí ho recomanem.
Sí. És un servei que cal fer-lo.
Sí, sí. Ens comprometem a tornar-ne a parlar perquè l'any de commemoracions són tots aquests mesos, i un altre dia en parlem una mica més dels actes que es fan i que s'estan fent a nivell institucional i a nivell social. Moltes gràcies, Jordi Mir i Ramon Sangles.
Moltes gràcies a vosaltres, també, Ignasi.
Bona tarda, adéu-siau.
El mirador de l'actualitat.